Aquests dies que estem vivint aquesta segona onada de calor, a més una onada de calor que està sent intensa i sobretot que està sent molt llarga, no només estem aprenent que segurament l'emergència climàtica ens ha portat a un model climàtic ja absolutament diferent a casa nostra, sinó que hem pres consciència, per exemple, que el país no només està rescalfat, sinó que està molt sec, que de fet Catalunya està arrossegant una sequera que ja fa pràcticament 2 anys que dura, poc n'havíem parlat fins ara, però ara en comencem a ser conscients, també, per exemple, perquè les reserves d'aigua del país han caigut a les conques internes, bàsicament són els rius que acaben donant abastiment d'aigua a tot el que és Barcelona, a la seva àrea metropolitana, a les terres de Lleida, per tant, de Girona, perdoneu, per tant, les zones del país on hi ha una major població. Doncs bé, els embassaments que alimenten d'aigua totes aquestes zones estan ja per sota del 50% de la seva capacitat. El problema no és només aquest, sinó que a més s'està consumint l'aigua a un ritme extremadament ràpid. No s'està parlant encara de restriccions, si més no hem parlat encara fins ara, però si la situació no canvia des del punt de vista de la pluja, aquest és un escenari que ara mateix ningú no pot descartar, i és que els que hi entenen el que expliquen quan hi parles és que, de fet, segurament ara mateix estem en la situació més crítica des del punt de vista de les reserves d'aigua des de l'any 2008. Recordeu que l'any 2008 veníem d'aquells anys 2007-2008 en què vam viure aquella sequera, que de fet va acabar quan el conseller de Medi Ambient del moment, Francesc Baltasar, va acabar anant a visitar la Moreneta i quan ja s'havia parlat d'infinitat d'opcions i que de fet ens estava arribant aigua en vaixell directament al port de Barcelona. Doncs des d'aquella situació mai fins ara havíem arribat a estar en una situació tan crítica. En aquells moments tan delicats, els embassaments que ara tenim al 47% van arribar a rondar el 20%. Per tant, encara podem estar pitjor, però l'alerta és que hi anem de camí. Per parlar de tot plegat, ens acompanya aquest matí en Narcís Prat, que és catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona. Professor, com estem? Molt bon dia. Senyor Prat, bon dia. Em sembla que tenim algun problema perquè ens escolti el Narcís Prat. Intentem recuperar aquesta comunicació amb en Narcís Prat justament per poder parlar d'aquestes circumstàncies. Mira, fem una cosa, fem una pausa molt breu per la publicitat, recuperem la comunicació amb en Narcís Prat i mantenim amb ell aquesta conversa. Va.
Ràdio Estel. A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Sí, em sembla que la comunicació i la tecnologia ens ho permetran. Professor Narcís Prat, com estem? Molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Ara sí, molt bon dia.
Què ha passat?
No passa res, ja ho veig, ja està. Tot arreglat. Sorprès de la situació en la qual està ara mateix el país?
No, sorprès no. Una cosa que ja s'ha previst moltes vegades. Els últims 10 anys hi ha hagut una sèrie de combinacions de factors que han fet que la cosa no patíssim un període com aquest, però era una cosa que s'esperava, no? I per tant, no és una sorpresa. El tema és saber si estem preparats o no ara.
Hem après a estar preparats per aquesta situació amb les experiències anteriors, professor?
Sí, home, des del 2008 s'ha après, evidentment, només faltaria. I ara tenim l'ACA, doncs, ha fet una sèrie d'actuacions, els municipis també, i hi ha un pla de sequera, i per tant d'alguna manera hi ha tot un programa de que a mesura que van baixant els embassaments es van engegant temes alternatius, alguns pous, i fins i tot en una fase ja més avançada, quan ens arribem cap allà als 20% o potser 0,30, no recordo exactament quan, hi ha tot el tema de reutilització de les aigües depurades de la depuradora del Prat, que és una cosa que encara s'afegirà, no? Estem més preparats, això sí.
Per tant, tenim una sèrie de mecanismes que es poden anar activant, però hem de començar a assumir, des del punt de vista de la població, hem de començar a assumir que estem en una situació que és delicada, que potser la paraula restricció encara no la incorporem al nostre vocabulari, però hem de ser conscients que ens sobrevola?
Sí, sí, hem de ser conscients que ens sobrevola, sense posar-nos nerviosos, perquè dic, tenim tota, no estem en aquella situació, és a dir, allò que va passar l'any 2008 amb el conseller Anna Montserrat i tot això és ridícul, és estúpid, i a més ho va fer-ho, no sé per què ho va fer-ho, perquè els experts li van recomanar que no ho fes, i a més en aquells moments... Hi havia...
Ara, però va funcionar, eh?
No, va funcionar perquè el conseller no es va mirar uns informes que li vam explicar, que deien que al cap d'uns dies plouria, i per tant, en fi, jo crec que va ser bastant, bastant ridícul, i a més, contra una mica el que se li ha de dir a la gent. A la gent el que se li ha de fer és explicar-li les coses, explicar-les bé. I la gent ho entén i la gent farà coses, i jo crec que la ciutadania està molt conscienciada, i això també és molt important. La gent ja s'hi anirà posant, i a mica en mica, si s'han de fer altres coses, també ens hi anirem posant, no? I per tant, doncs, jo crec que hem d'estar nerviosos, però sí preocupats.
En tot cas, la ciència fa molt temps que ens explicava que hi havia una cosa que era el canvi climàtic, ara emergència climàtica, que era una realitat que afectaria la climatologia també des del punt de vista de les precipitacions, i això malauradament s'està complint, no?
Sí, això ho sabem tots des de fa molts anys. Ja el 2009 jo ja vaig fer un informe per l'ACA on s'explicava tot això, el canvi climàtic, però abans també. Ara, per desgràcia, molts científics pensen quina pena que allò que vaig dir jo fa 25 anys s'hagi fet realitat simplement perquè no ens ha fet ni cas.
Hauríem de pensar que encara tornarà a ploure i que aquesta situació es pot remuntar. Ho dic perquè ara mateix l'episodi de sequera el tindríem activat, crec que és des de l'octubre del 2021 aproximadament. Per tant, estem a... encara no un mes i mig, dos mesos de que faci un any. Aquesta situació hem d'assumir que es pot prolongar en el temps?
A veure, la meteorologia, com se sap, més de enllà de 72 hores no pots practicar res. Els models climàtics cada vegada són millors, cada vegada s'equivoquen menys, però la climatologia té una sèrie d'errors, no? És qualsevol model que es basa en molts paràmetres, cada paràmetre que estimes té una mica d'error. I quan sumes molts paràmetres, doncs l'error pot ser molt gran i te'n pots anar a un extrem o l'altre, no? Per això els meteoròlegs són tan prudents, lògicament. I per tant no ho podem dir, és a dir, no sembla que el setembre diu que plourà menys de lo habitual. Això segurament és veritat, perquè els models això ho preveuen amb més, diguéssim, és més fàcil això, però no diu si plourà poc, si plourà menys de l'habitual, però plourà, però segurament que sí. Després no diu com plourà, no? És diferent que plogui doncs una mica al principi, 4 dies, i 4 dies al final, o que plogui tot de cop en un dia, no? Cada pluja té, diguéssim, els seus avantatges i els seus inconvenients.
En aquest episodi de sequera, el que parlàvem de l'any 2008, entre les coses que s'han après pel camí, aleshores es va parlar molt de les desalineadores, no? D'aquestes plantes, diguem-ne, que havien de convertir-se en clau. Després n'hem anat parlant menys. N'hem parlat menys, però hem seguit fent feina en aquest sentit? O a mesura que n'hem parlat menys, també n'hem anat abandonant de construir-ne més? I Catalunya necessita seguir apostant per les desaladores?
Per les desaladores és una peça més. O sigui, la desalació té sentit a la costa, evidentment, i és una peça més. O sigui, no podem pensar que fotrem totes les desaladores i ens en sortirem, no? La desalació, la reutilització, l'eficiència, tot això són eines, no?, que fan al final una cosa que és que tinguem més seguretat, no? Llavors la dessalinitzadora jo crec que al principi doncs no es va utilitzar, s'utilitzava de tant en quant i en temes d'emergència, i jo crec que això és un error, perquè la dessalinitzadora havia funcionat des del primer dia, i aprofitant això, doncs, baixar el transvasament del Ter i altres coses que s'hagin pogut fer. Finalment ja s'ha posat en marxa tota, després hi ha la dessalinitzadora de la Tordera, a la Tordera encara se'n farà alguna, en algun moment hi ha un plan per poder-ne fer alguna cubelles. Sempre són dessalinitzadores que ens proporcionen una seguretat d'un temps més, no? de si la sequera persisteix. Tot són obres dedicades a que ara més o menys quan tenim els embassaments plens, no? Si no plou gens, tenim un any i mig, diguéssim, d'aigua, no? Mm. Llavors amb això potser hi tindrem 2 anys, no? I unit amb la d'això, amb que la gent estalvi. I després encara hi ha una sèrie de mesures que es podrien fer que encara no s'han posat en marxa i que jo crec que són molt importants, però que al moment no s'han posat en marxa perquè...
Que són?
Més, sobretot és l'utilització de l'aigua de pluja. És a dir, en aquests moments, per exemple, totes aquestes urbanitzacions que estan perdudes pel bosc i que s'alimenten de fons o de pous, doncs aquesta gent ja ha acabat els fons i les pous, o se'ls estan acabant. Mm-hmm. I això és degut a 2 raons. Un, que ells treuen molta aigua, i l'altre que té a veure amb els boscos que xupen aigua i que té a veure amb els incendis, no? I llavors, clar, si aquesta gent, totes les organitzacions de Catalunya, tinguessin plaques solars i recollida de pluvials, voldria dir que aquesta situació que estem ara probablement l'haguessin viscut d'aquí un mes. Perquè si tothom que té cases, sobretot això té sentit amb cases individuals, però que té cases individuals, posés plaques solars i un sistema de recollida de pluges, doncs voldria dir que quan va començar la sequera hi hauria molta gent que hagués tingut els dipòsits plens i per tant el consum d'aigua hagués baixat durant un mes o un cert temps hagués baixat i per tant tindríem més reserves, no? I per tant encara hi ha, diguéssim, aquesta feina a fer. Després hi ha tota la feina de les aigües grises, ens hem d'acostumar que els lavabos de casa, en lloc d'anar directament a la claveguera, doncs el que rentes les mans serveix per posar-lo al dipòsit de l'aigua del vàter i llavors fa servir això. Tot això faria que ara estem, l'àrea metropolitana més o menys, estem als 110 litres per persona i dia, que és poc, eh?, comparat amb molts altres llocs.
Hem fet feina, en aquest sentit.
Sí, sí. I llavors es podia arribar fins i tot a uns 80 litres per persona i dia, no? Clar, imaginis tota l'àrea metropolitana en lloc de 110, 80, la quantitat d'aigua que això s'estalviaria, no?
Ara estem parlant d'un estalvi que és considerable, perquè si jo, per exemple, ara estava mirant dades, no? Conques internes les tenim al 47% de la seva capacitat. Això és aigua per quant de temps?
Jo crec que amb les mesures que hi ha i tot això, jo crec que uns entre 5 i 6 mesos. O sigui, amb una mica d'estalvi o alguna altra cosa, jo crec que podríem arribar fins a final d'any. Però, bueno, depèn una mica de les situacions meteorològiques i pensem que quan arribem l'octubre, si ja baixarà una mica la evapotranspiració de la vegetació, es calmarà una mica menys de consum d'aigua. Per tant, és una estimació, però depèn una mica de com va.
Vaja, en qualsevol cas sí que és veritat que aquesta tardor d'alguna manera ens ho juguem una mica, no? És a dir, necessitem que sigui una tardor, com a mínim una entrada de tardor, que sigui una mica generosa en quant a pluja.
Bueno, pot passar el que també han dit els científics, és a dir, que passi de cop plogui molt, eh? I per tant, doncs, d'aquí hi ha una gran tempesta, comença a baixar aigua i llavors ja tothom al cap d'un mes ja no se'n recordi de la sequera. Podria passar això o no, clar. He dit abans que depèn de com plogui.
No, clar, evidentment. Depèn. I d'on plogui, no? No sé si el model d'embassaments vostè li veu gaire futur. És a dir, veient les previsions climatològiques que s'han anat fent del que acabarà passant a Catalunya, pugui acabar passant a Catalunya, el model d'embassaments a llarg termini, pensar que seguirà sent la manera fonamental per tenir aigua, té sentit?
No, bueno, però serà una peça més. Precisament tot el que s'està fent ara, d'aquestes, diguéssim, tots aquests coses, temes alternatius, és perquè en els últims anys s'ha anat veient i diu, quanta aigua entra per la cua de sal? Cada vegada n'entra menys. Per tant, vol dir que l'embassament rebrà menys aportacions. Què vol dir? Doncs que aquestes aportacions que perdem als embassaments les hem de compensar d'alguna altra manera, no? I l'estalvi és fonamental, perquè la millor aigua és la que no es consumeix. Per tant, si tu és com l'electricitat, no? Com menys electricitat gastis, doncs menys problemes tindràs de subministres d'electricitat. Doncs, aquesta és una mica la idea que hauria de quedar amb la gent i que tothom estalviés. I l'altra cosa seria, doncs, que les autoritats, especialment les de la Conca de l'Ebre, canviessin una mica el xip i fessin que el cicle de l'aigua fos més sostenible. Jo crec que aquí, a les conques internes, això està ja bastant amb l'ADN dels gestors d'aquí. I l'únic que passa, jo crec que el problema ara per la gent és un problema que ja sabem quin és, sabem una mica les solucions, s'estan posant en pràctica, la gent està conscienciada, no? Però el problema agrícola no, el problema agrícola serà molt més gran.
El problema agrícola, ho diu, en el sentit de les grans necessitats d'aigua que hi ha pel model agrícola que hi ha ara mateix, sobretot pel que fa a l'explotació del riu Ebre.
Sobretot els conques de l'Ebre, sí, Bueno, ja dic, mira, ja, aquest informe ja de fa més de 10 anys ja es deia, les quantitats d'aigua que baixen pel Segre, el Noguella Pallès, etc., han anat baixant, cada vegada n'hi ha menys. Raons, però neva menys. En el cas de les conques de l'Ebre, de la part nord, diguem, el problema és que neva menys i comença a gelar-se abans, amb la qual cosa, clar, l'aigua que s'acumulava als embassaments, doncs, si hi ha un any que hi ha una mica de neu, es degela abans, quan es degela doncs encara no és l'època de màxim regadiu, i llavors inclús en algun moment els embassaments s'omplen i han de deixar anar aigua. I després, clar, quan arriba el setembre aquella aigua ja no la tenen, perquè abans doncs, els embassaments hi havia més neu, s'omplien els embassaments una mica més tard, l'aigua arribava fins més tard, no? Però ara poden arribar a situacions crítiques per molts cultius, simplement perquè ningú ha fet cas. És a dir, a la conca de l'Ebre la Confederació sempre ha dit que hi havia un pastís i que el pastís era perquè la gent el prenés, els aragonesos donen la seva aigua, els catalans la seva aigua per Segarra-Garrigues, els de la Gorganyó la seva i els de Santander se l'emporten cap a dalt i tothom veu.
El problema de l'aigua és que és finita, professor, no? I que no n'hi ha per tothom. Tothom vol la seva part, però ningú vol renunciar que la seva part sigui més petita, eh?
Bueno, i tothom diu que vol una part del pastís, i llavors si tu dius que el pastís és molt gran, tothom vol aigua. Sí. Però, esclar, si no reconeixes que el pastís és més petit i que no n'hi ha per tots, això és el que passa a la Conca de l'Ebre.
Ara vostè feia referència també al que ha passat aquests dies en aquestes urbanitzacions. Parlava de les urbanitzacions i del model d'aquestes urbanitzacions. Ahir, per exemple, hi havia veïns que es posaven les mans al cap sobre el manteniment dels espais, diguem-ne, de les franges de seguretat, discutint si aquest incendi les havia saltat, si eren massa grans, si eren massa petites. Vostè entén que hi hagi urbanitzacions encara a Catalunya i que n'hi hagi tantes en espais directament dins de masses forestals com les que hi ha a Catalunya?
Bueno, clar, això en el seu moment va ser un fallo enorme, deixar fer aquestes urbanitzacions. I, bueno, ara, de fet, ja hi són. O sigui que pensar que les podem fer desaparèixer, no ho farem. Allà hi viu gent que fa molt de temps que hi viu, amb uns certs drets i uns certs deures, i llavors, doncs, això no desapareixeràs. Ja que ho tens, ho has de fer bé.
Clar, però que hi hagi una urbanització i que hi hagi arbres a tocar, té sentit? És a dir, potser hem de començar a fer un plantejament de dir, doncs mira, escolta'm, si aquí hi ha una urbanització, ja la tenim, potser el bosc ha de retrocedir un espai que va més enllà d'una franja estreta de seguretat, no?
Aquest tema de les franges també és una cosa que ja se sap i fins i tot hi ha un manual de la Diputació que diu com s'han de fer les franges. O sigui que no és un tema d'ignorància, és un tema de portar-ho a terme, no? I el portar-ho a terme jo crec que té un problema, i és que tothom diu, Ajuntament, has de fer això de les franges, i l'Ajuntament diu, hosti, això val moltes peles, i com ho faig jo això? Ajudes mínimes, la Diputació em sembla que dona alguna cosa, però vaja, és més un problema de governança i d'organització que no pas de falta de solucions. I això jo crec que es deu a que no hem fet amb la gent d'aquestes urbanitzacions el que s'ha fet amb el tema de l'aigua, que és conscienciar. És a dir, molta gent no està conscienciada i després molta gent que està conscienciada fins i tot en aquestes urbanitzacions no sap com actuar. I en lloc d'afavorir la seva actuació i fer que la gent tingui sensibilitat d'això, que es posin d'acord a les urbanitzacions i que llavors, doncs, amb les ADFs, amb sistemes de voluntaris, doncs, aquesta gent de les urbanitzacions, ells mateixos ajudin a fer això, no? Sí. I per tant, doncs, que hi hagi, o sigui, que siguin els de l'urbanització que es cuidin una mica ells de l'urbanització, que siguin conscients de tot això, les ajudes que siguin, però bueno, el problema aquí sempre és que la mà d'obra és molt cara. Sí. Llavors, com que s'han de tallar la mà a mica en mica, com que és molt cara, hòstia, no es pot fer res. Bueno, doncs, si la gent de les urbanitzacions pot ajudar, organitzant-los en forma de voluntaris i d'alguna manera, aquesta gent pot ajudar i fins i tot pot cuidar les seves cases i veure els arbres que tenen, com els han de cuidar, com els han de cuidar, i moltes coses petites es poden fer, no? El problema essencial és que tenim massa biomassa. És a dir, no és que tinguem masses arbres, no, tenim massa biomassa en el bosc. I llavors hem de tallar, perquè això pensi que està relacionat amb l'aigua i el foc. És a dir, per què hi ha foc? Perquè no hi ha aigua. Perquè hi ha sequera. El foc és un tema que ve perquè els arbres estan molt secs i a més ara estan tan secs que en lloc de cremar-se exploten. Però això, els bombers són tan prudents.
De fet, estàvem parlant, no?, en aquest mateix incendi, per exemple, al Bages, explicaven els bombers ahir que hi havia algun moment en què el foc havia arribat a avançar a una velocitat de 3 km i mig cada hora. És a dir, era una voracitat i unes flames de més de 30 metres d'altura absolutament alimentades de manera brutal per aquest sotabosc, no?
Bueno, llavors aquest sotabosc el que s'ha de fer és gestionar, no netejar, gestionar. Es tracta de reduir el número de peus per hectàrea, anar traient els arbres petits, que es queden petits i escanyolits i que ells mateixos pateixen per culpa de la sequera, doncs anar traient tot això i fer un... I la solució és el mosaic agroforestal, de tenir camps, de tenir boscos ben macos, boscos madurs, boscos més joves, matolls, pastures... Tot això és la solució. I aquesta solució val diners. Els pagesos no tenen diners, els boscos són de propietaris, els propietaris no tenen diners. Bueno, doncs organitzeu d'alguna manera, si us poseu tots d'acord. El que passa és que, esclar, tothom té 4 anys, no? Aquí 4 anys ja no hi seré, doncs, escolta'm. Si faig l'alcalde durant 4 anys i tinc la sort que no es crema el bosc, ja, el que vingui darrere ja ho farà. I aquest és el problema, perquè, esclar, si tu poses una urbanització d'aquesta a intentar organitzar això, i és un guirigall, allò, perquè cada un és com és, i la primera reunió segurament hi haurà, bueno, hi haurà de tot, però has de fer-ho. I això se sap fer en temes ambientals. És clau la participació. Si no fas participació en temes ambientals, és un fracàs. Estàs abocat al fracàs. I, per tant, doncs, has de buscar la manera de fer-ho i segurament podríem buscar algun exemple d'alguna organització a la província de Barcelona que ho ha fet bé.
Existeix algun model a seguir?
Bé, jo això no ho conec, però la gent que ha fet això amb el CREAP, aquest de la Diputació, sí, segurament us podria donar algun exemple, o la Diputació, que són els que posen diners per això, de vegades segurament us podrien donar algun exemple, jo, bueno, això... I a més i de menys ho conec el tema en detall.
No, doncs buscarem, evidentment, sabent que hi ha aquest camí, el resseguirem per...
Sí, la gent del CREAP, el doctor Josep Maria Espelta ha fet coses sobre això.
En Narcís Prat és catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona i avui ens acompanya per parlar d'aquestes qüestions aquí al matí a Ràdio Estel. Professor, un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
Bon dia. Tinguem.
Molt bon dia. Gràcies per haver-nos acompanyat. Passen 6 minuts del punt de les 9.